Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Doncs sembla que el tren del Barça torna a passar per Nico Williams. La negativa de la temporada passada va decebre i va refredar la porta, però el pas endavant que ha fet ara el jugador, primer fent saber a través dels companys de selecció que està per la labor de venir al Barça i després enviant el seu representant a veure's amb Deco, sembla que ha estovat a la porta i Nico Williams torna a entrar de ple en el Mercato Blaugrana per reforçar la banda esquerra. Luis Díaz i el Liverpool ja saben que el colombià no és que ja no sigui l'única, sinó que està deixant de ser l'opció prioritària. L'entrada en escena de Nico li va molt bé també al Barça per estovar la posició molt dura fins avui del Liverpool, que no volia negociar pel favorit de Deco. Les cartes estan sobre la taula, la partida està en marxa. De seguida arriba l'Helena Condis amb detalls de l'interès novament del Barça per Nico Williams, que el tren que semblava haver passat sembla que gira volta i que Nico l'espera a l'estació per pujar. També estarem a Bilbao per saber com es veu la situació des d'allà. D'altra banda, seguim pendents que es faci oficial el fitxatge de Joan Garcia pel Barça. Com us dèiem divendres, la clàusula està abonada i cal completar algun tràmit administratiu més i que el Joan s'acomiadi de l'Espanyol. El futbolista acaba de tornar de vacances aquest migdia, així que aviat es precipitarà tot. Al Mundial de Clubs, a les últimes hores, Chelsea 2, Los Angeles 0, Boca 2, Benfica 2 i Flamengo 2, Esperance de Tunísia 0. Avui tenim Fluminense Borussia Dortmund a les 6 de la tarda. A les 9 de la nit, River Plate, Urawa Reds, s'haurà de veure amb Stantuno, el nou futbolista del Real Madrid. I a les 12 de la nit tenim Ulsan Mamelodi Sundowns i Monterrey, el Monterrey de Sergio Ramos, que s'enfronta a l'Inter de Milà. També avui juga la Sots 21 per tancar la fase de grups de l'Eurocopa, ja classificada per quarts de final, però juga a Espanya la primera plaça de grup davant d'Itàlia. El partit a les 9 de la nit. A l'Espanyol està decidit que una de les incorporacions de la temporada, Hugo Pérez, sortirà cedit i el Girona torna a fixar-se en el migcampista mexicà César Huerta, que ha jugat a l'Anderlecht aquesta temporada. En bàsquet tenim el quart partit de la semifinal de la Lliga CB entre l'Unicaja i el Real Madrid. Domina el Real Madrid la sèrie per 2-1. Comença la final de la Lliga de Futbol Sala a 6:45 de la tarda al Palau Barça-Cartagena. Final al millor de 5 partits. En hoquei patins, el Barça situa 2-0 en la final de l'hoquei Lliga després de golejar i el Liceo per 6-0 en un gran partit dels Blaugrana. En tennis estem pendents del debut d'Alcaraz a Queens davant Davidovich i estem també pendents de la situació que està vivint l'exjugador del Barça d'handbol Rafa Guijosa, seleccionador d'Iran, que ha llançat un SOS per poder sortir del país. L'última cosa que sabem és que està en un lloc segur i en contacte amb diverses institucions a l'espera de trobar una solució per poder sortir. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, a qui fitxaríeu, a Nico o a Luis Díaz? Guanya Nico Williams, 83% dels vots, 17% pel colombià del Liverpool. En clau espanyol, pagaríeu 10 milions per Roberto Fernández? Sí que els pagaríeu el 55%, no el 45%. I en clau Girona, hi ha dos jugadors cedits pel Girona, jugant la final per pujar a primera. A qui recuperaríeu? A Joel Roca, que juga al Mirandés, 71%, o a Ilías Chaira de l'Oviedo, 29%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
I tu, què piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope i en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dolce Gabbana, vivo en un aeropuerto. Tengo un buen Ferrari.
D'aquí 9 mesos us explicarem veritats, durant els propers minuts. Aquí comença l'Esports Cope d'avui dimarts, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i hem d'agafar un tren que surt de Barcelona i que va cap a Bilbao. Comencem amb l'actualitat del Barça, que està mogut el tema. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Actualitat del Barça que passa per un tren que sembla que pot tornar a passar per davant de la porta de casa de Nico Williams, no?
Sí, això que la porta era reaci, Fa unes setmanes, uns mesos, deia que Nico Williams ja se li havia escapat al tren del Barça i que no tornava a passar. Doncs ha canviat d'opinió. L'escenari ha donat un gir radical. Ja sabeu que el president és molt emocional i el gest de Nico Williams instigant el seu representant, instant el seu agent, Félix Tainta, que reunís amb Deco, ha fet que el president ara vegi amb bons ulls tornar a intentar el fitxatge de Nico Williams. Aquest estiu sí que es pot valorar si és possible incorporar el petit dels Williams. El Barça ja està estudiant el seu fitxatge. A la porta li consta que Nico Williams està com boig per vestir la samarreta blaugrana. De fet, aquest cop sí que ho té clar el futbolista i pressiona perquè sigui una realitat, primer amb aquest gest, amb aquest moviment de pes enviant el seu representant divendres a reunir-se amb Deco, i després també utilitzant com a via de pressió la complicitat que té amb futbolistes del Barça que són companys seus a la selecció. Joan, no cal que et digui els noms perquè tots els sabem: Lamine, Balde i Pedri. Alguns durant aquestes vacances li han transmès als càrrecs del Barça que Nico té moltes ganes de fitxar pel club blaugrana. Hem preguntat també què li sembla el vestidor, no només als seus companys, no només als que estarien entregadíssims, sinó també quina opinió té Hansi Flick. Doncs a Flick li encanta Nico Williams, creu que a més és molt jove, 22 anys, té molt marge de millora i és un perfil que li encaixa perfectament a l'equip. Ara, el problema és l'economia, Joan, perquè la clàusula és de 58 milions d'euros més l'IPC corresponent, per tant augmentaria els 62 quilos, i el Barça ha d'estudiar la viabilitat econòmica de l'operació. Ara mateix no està en la regla de l'1-1, no pot operar amb normalitat, i té claríssim que l'Athletic Club no negociarà. Per tant, doncs veurem com evoluciona. No volen el Barça que es converteixi en un serial de l'estiu com l'any passat. Per Deco, encara l'opció primera era Luis Díaz, però ha guanyat molts números Nico Williams.
Tu diries que Nico Williams ja li ha passat per davant a Luis Díaz a nivell de prioritat?
A ulls de la porta sí. Saps per què? Perquè té un punt a favor molt important, Joan, que és molt més mediàtic. Té 22 anys, té 6 anys menys que Luis Díaz, i seria un gran cop per el president, per la porta, a un any de convocar eleccions, ajuntar a Nico Williams i a Lamine Yamal. Si tu fas enquestes entre els culers, segurament et sortirà guanyant per golejada que prefereixen la incorporació de Nico Williams a la de Luis Díaz, que és cert que era l'opció número 1 de Deco, però també et dic que el director esportiu va quedar bastant gratament satisfeta després de la reunió amb el representant de Nico Williams. A més, és que Luis Díaz tampoc és gens fàcil, perquè el Liverpool de moment no està obert a negociar, i diuen des d'Anglaterra que per menys de 80 milions d'euros no creuen que surti, excepte doncs que hi hagin negociacions més endavant. Encara és molt d'hora, encara no s'ha obert ni tan sols el procés d'inscripcions a futbolistes. Però bé, jo ara et diria que Nico Williams està fins i tot un punt per davant de Luis Díaz. A més, costa uns 20 milions d'euros menys d'entrada com a preu de partida.
Ara de seguida estem a Bilbao per comentar la jugada, per veure com ho veuen des d'allà, però ara Joan García, que acaba d'aterrar a Barcelona procedent de les seves vacances.
Què tal, Joan? Ben tornat. Suposo que amb ganes, no?, de tancar la situació del futur. Bueno, vaig anunciar-ho les properes hores.
Bueno, jo molt content, ja que he arribat de vacances, ho he passat molt bé i ja estic aquí a casa.
Molt bé. Ho sabrem aviat, no?, les properes hores.
Bueno, que vagi bé.
Joan García, que agafa el taxi i se'n va cap a casa, i ja està aquí el futbolista. Per tant, Helena, entre avui i demà s'ha d'acabar de precipitar tot.
Sí, perquè el Barça el que havia de fer és enviar un emissari, un executiu a Madrid, per la formalitat que falta, que és acreditar que és Joan García el que ha fet efectiu el pagament de la clàusula, que es va ingressar divendres, i ahir doncs, ja van confirmar Lliga i la propietat de l'Espanyol, que està abonada, i ara Joan García ja és a Barcelona, i abans que el club faci un comunicat, el que farà el porter és acomiadar-se d'una forma pública, amb un anunci comunicat seu personal, també amb delicadesa i agraïment de cara a l'Espanyol i de cara als aficionats. Per tant, ja veurem si el Barça ho fa oficial avui o espera demà per anunciar Joan García com a nou porter fins al 2031.
Molt bé. Una última cosa amb Laura, Helena, que ha passat pel quiròfan Gerard Martín aquest matí.
comunicat del Barça, intervingut de manera satisfactòria de la luxació de la base del cinquè metacarpià de la mà dreta, una lesió que es va fer amb la selecció. L'ha operat el doctor Mir amb la supervisió dels serveis mèdics del Barça i es preveu que estigui aproximadament un mes de baixa, no arribarà un mes de baixa, que ja estigui disponible per l'inici de pretemporada, que recordem és el 13 de juliol, diumenge de 13 de juliol les proves mèdiques, i el 14 ja Hansi Flick per començar fora convocat ja a doble sessió matí i tarda.
Perfecte, Condis, estem en contacte, a veure per on circula el tren, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Paraules que hem sentit de Joan Garcia, per cert, declaracions a Gigantes, que s'ha de citar, s'ha de citar. El tren va de Barcelona cap a Bilbao. Tenim el company de COPE Bilbao, Álvaro Rubio. Álvaro, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a volver a tener culebrón este verano, ¿eh?
Pensaba yo que no, ¿eh? Cuando hablábamos a final de temporada, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pensaba yo que no, y cuando dijo Joan Laporta que ya había pasado el tren para Nico, y dije, ¡buah, qué bien! Ahora ya, si es un equipo extranjero, ya todo es diferente. Pues no, tenemos otra vez aquí el lío metido.
Sí, y tenemos otra vez lío en gran parte porque el futbolista ha dado un paso al frente, ha hecho saberle al Barça a través de compañeros de selección que él vendría. Tenemos por otro lado la presencia de su representante en Barcelona el pasado viernes, así que ha sido el futbolista el que ha dado un paso adelante y no sé cómo ha caído eso en Bilbao.
Yo creo que esta es la situación que todo lo cambia y lo venimos contando desde el viernes en COPE, ¿no? Tanto seguro que en Varna como en tiempo de juego, en el partidazo y por supuesto aquí en Euskadi. Pero que Nico no diga que se quiere quedar ya es un índice. El año pasado al final era la primera vez y se lo puedes perdonar, pero que este año no diga nada y que además trascienda lo que acabamos de y lo que acabáis de informar, Joan, yo creo que a Nico no le deja en buena posición. Ya el enfado puede ser con el Barça, porque sabemos cómo están las relaciones de las últimas épocas, pero también con el jugador, porque incluso quedándose, yo creo que va a estar cuestionado, porque la intención parece clara que es la de salir. Y si no sale, la sensación que se tiene aquí es como ha caído, y te respondo, es que si no sales porque el Barça no puede pagar, no porque el futbolista no quiera. Claro, después dice Tebas que todavía no se sigue en el 1-1, pero en el Atleti se cansan con esto. Recuerda lo de la Supercopa con Dani Olmo, que al final acaba jugando contra el Athletic. Hablo todo en primera persona al Athletic, no lo que diga la Liga ni lo que diga nada, es como se lo toma la afición. No sé si hay cierto hartazgo, creo que hay gente que no se acaba de creer nada, pero la sensación es que en las últimas 24 horas el aficionado de siempre y que confiaba siempre en Nico empieza a ver que este culebrón puede acabar en una telenovela con Nico Williams vistiendo de azulgrana.
Si el Barça lo quiere, es evidente, Álvaro, que va a tener que pagarle la cláusula al Athletic Club, que son 58 millones más impuestos, y que de plazos y tal, nada.
El Athletic, pero no es porque sea el Barça ni sea Nico Williams, Joan, lo ha hecho con todo el mundo. Que se quiere André Herrera al Manchester, por caja. Javi Martínez al Bayern, por caja. Acuérdate de lo de Llorente, un año sin jugar porque no pasó por caja y terminó yéndose gratis a la Juve. Entonces, Nico Williams, para salir del Barcelona, perdón, para salir destino Barcelona, el conjunto culé tiene que llegar, o lo que sea, poner la pasta, los 58 kilos, y a partir de ahí, después negociar con el futbolista. Sí te puedo contar que está trascendiendo por Bilbao, que el Athletic, en la renovación que le ofrece a Nico, se habla hasta casi de 10 millones de euros netos por temporada, que yo no sé si el Barça puede llegar ahí, pero me parecen unas cifras que, por supuesto, sería el mejor pagado en la historia del Athletic, en sus casi 130 años de historia, y que dejaría al club también un poco contra la espada y la pared económicamente. 10 millones de euros es una auténtica barbaridad.
Sí, sí. Y esa cantidad lo situaría en la franja alta también de sueldos en el Barça. Lewandowski y De Jong al margen, que fíjate, vienen con contratos heredados de épocas anteriores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, Álvaro. El futbolista es un futbolista espectacular, pero no ha hecho muy buena temporada este año, ¿no? Pero
es que está un poco tocaete, ¿eh? Yo creo que llegó forzado de la Eurocopa, fue el jugador de la final, marcó el gol, le costó arrancar, las lesiones le han lastrado, y no hay que olvidar que las últimas 5 o 6 jornadas con el Athletic no las jugó hasta el último partido contra el Barça por problemas de pubis, Y sabemos lo puñetera
eso
que es esta lesión.
Es complicado una lesión, curarlo, sí.
Sí, sí. Que lo que suele pasar es que todo el mundo hace el tratamiento conservador, Joan, se va de vacaciones, no le duele, pero cuando empiezas a cargar partidos, y este año el Athletic y el Barça juegan casi las mismas competiciones y los mismos, bueno, casi no, las mismas competiciones, y van a ser la misma carga de partidos, dependiendo después hasta donde llegue cada uno, y veremos a ver cómo evoluciona esa pubalgia, ¿eh? Porque ha jugado los partidos con la selección, de la semifinal y la final de la Nations, y es algo a tener en cuenta también en el estado de Nico Williams, que es evidente, no ha brillado como la temporada pasada, está clarísimo. Y donde más ha brillado es en la selección. Algunos decían, claro, es que es donde tiene a los Pedri, a los Lamine, a Rodrigo, aunque ahora no esté, pero pongamos a Zubimendi, tiene jugadores con una calidad muy similar a la de él y puede brillar más. Bueno, pues decir esto no es menospreciar a nadie, porque es una obviedad. Al final Messi era mucho mejor cuando tenía a Xavi e Iniesta que cuando no los tenía. Pues a Nico le pasa un poquito lo mismo, y en el Barça pues estaría rodeado de futbolistas de esa calidad, por lo que yo creo que volvería a brillar, ¿eh? Por mucho que me pese decirte esto, Joan, creo que estaría mejor rodeado en cuanto a calidad.
Bueno, Álvaro, pues nada, vamos a estar en contacto con cualquier novedad que haya en los próximos días.
Un abrazo,
Joan. Un abrazo fuerte. Les 3 i 21 minuts de la tarda. És temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs, i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial amb Tío Bigotes, però ara, atenció, que podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Doncs molt fàcil. Aquí va una pregunta fàcil, eh? Sobre el Mundial de Clubs. Atenció, la pregunta és: quin equip argentí entra avui en escena? Quin equip argentí té partit avui? Qui truqui primer i respongui bé al 93-270-3779, repeteixo, 93-270-3779, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Revolut Plus, solo una inundación plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus, Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 23, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I Javier Tebas, aquí veu que el Barça paga la clàusula per Joan García, veu que torna a aparèixer el nom de Nico Williams i ha de dir la seva, evidentment.
Sí, no? S'està sorprenent el cap de la patronal de llegir molt sobre Nico i sobre molts noms. El president de la Lliga avui, de bon matí, tenia un acte a l'escola de negocis, a una escola de negocis de Madrid, a l'acabar ronda de preguntes amb els periodistes que hi eren presents, ell ha respost absolutament a tot, i com sempre passa, el Futbol Club Barcelona és un tema molt important i hi havia inquietud a la capital sobre si Deco i Laporta tindran el sí de Nico. Nico vol venir al Barça, però si Deco i Laporta són capaços de fer el seu fitxatge econòmicament.
El Barcelona, según ha ido la temporada, ¿tiene dinero como para fichar a Nico Williams y poder inscribirle?
No lo sé. Lo que te puedo decir es que tienen que hacer movimientos para y ver qué jugadores ellos van a decidir. No hay más. O sea, como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, tal, pues no sé. Es que primero que sea lo que se escribe sea verdad, que es que ya no lo sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe.
¿Pero no estará en la norma 1-1 ahora mismo el Barça?
No. Todavía no.
Li deixava clar el nostre company Santi Duque que hi era present a l'acte, i l'altre nom propi, evidentment, el que se'n parla de Nico, que no està fet, però hi ha un que ja està fet, que és Joan García. S'estan esperant perquè sigui oficial. Li preguntaven què passa, li preguntaven a Javier Tebas amb el tema Joan García.
Bueno, si ya el español ha tenido el comunicado, pues que lo haga el Barça cuando quiera. Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir.
lo puede inscribir?
Bueno, no estamos ni en fechas de periodo de inscripción. O sea, ahora mismo no podría inscribirlo.
¿Crees
porque
que lo podrán inscribir?
Veremos. Eso es, el Barça tiene que hacer cosas para que pueda escribir igual. No, no muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer.
Li han preguntat després què ha de fer el Barça i no ha volgut entrar en detalls, perquè clar, li pregunta i què ha de fer, doncs no ha volgut entrar en
això
detalls.
Això ens ho preguntem sempre a tots. Clar. Víctor, com és capaç el Barça de trobar els diners per pagar aquestes clàusules? Com s'ho fa després per aconseguir inscriure els futbolistes? Però de moment sempre ho està aconseguint.
Sí, i demà serà important, demà a les 5 de la tarda, escoltat a la porta la presentació que farà i la presentació de la situació del club davant del Senat, dels 1.000 socis més antics, a les 5 de la tarda a l'auditori. Allà explicarà com està la cosa econòmicament. Per cert, Javier Tebas deia que Lamine Yamal és candidat clar a la pilota i sobre un tema que és important. Estan el Madrid i l'Atlético al Mundial de Clubs, ho estem parlant aquí algun dia. Han demanat als dos no jugar les dues primeres jornades si avancen fins als quarts de final, i Tebas ha dit que han rebut aquesta petició, tant del Madrid com l'Atlètic, com la, de l'Atlético de Madrid, però que encara no han respost i que no té clar encara com ho faran.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Una imatge dividida en dos. A l'esquerra, Nico Williams, i a la dreta, Rafinha. I de fons, Yamal, Alejandro Valde i fins i tot Pedri. La gent de Nico, Félix Tainta, també al fons de la imatge. I mirant la imatge, Laporta i Jon Uriarte, president de l'Atlètic Club de Bilbao. Un collage de fotografies per tornar a posar en marxa una altra vegada el culebrot Nico, contracte fins al 2027 i clàusula de 58 o 62 milions, segons algunes fonts, més l'IVA. El Barça hauria d'ingressar a la Lliga entre 70 i 75 quilos. Molt bé, Nico Williams ha marcat 16 gols en Lliga en 3 temporades a l'Atlètic, l'última 5 gols. La 24-25 va jugar només 11 partits complets i va patir 4 lesions. No cal recordar els números de Rafinha, 34 gols i 25 assistències, 24 partits complets a la Lliga, cap lesió. I a partir d'aquí, alguna reflexió. Si arribés Nico, el faríeu jugar de titular pel davant de Rafinha? I una altra. Laporta s'ha de plegar als capricis de determinats jugadors per col·locar amics a la plantilla del Barça? Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Aquestes preguntes que es fa a l'Oliveros les parlarem d'aquí a uns minuts al debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch. Ara Esports Cope al Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, autèntiques empanades argentines, patrocina aquest espai.
L'actualitat del Mundial de Clubs amb Tío Bigotes i amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Explica'ns primer què ha passat a les últimes hores, quins partits hem tingut, que segur que al Tío Bigotes li interessa sobretot saber què va fer Boca ahir, per exemple.
Doncs mira, és un dels partits més divertits fins ara, l'empat a dos entre el Benfica i el Boca Juniors, que ha tingut de tot. Dos gols de dos mites del conjunt portuguès, Di Maria i Otamendi, i una tarda per oblidar d'Ander Herrera. Lesió i expulsió des de la banqueta. Carreras va jugar als 90 minuts i va tenir diverses ocasions per marcar. El Benfica també va acabar en 10 per l'expulsió de Belotti. Abans, victòria d'ofici del campió de la Conference. El Chelsea no va fallar en la seva estrena al Mundial de Clubs. Victòria per 2-0 contra Los Angeles Football Club, amb Cucurella i Robert Sánchez titulars, i Enzo Fernández esperant la seva oportunitat des de la banqueta. Pedro Neto va obrir el marcador amb un golaç a la mitja hora de joc, una acció individual brillant que va deixar sentat a un defensa rival per definir amb l'esquerra el primer pal abans del descans. Per cert, Joan, un gol que encara és més maco si el veus des de la càmera que portava l'àrbitre del partit, que semblava un videojoc. No obstant, el conjunt anglès no va aprofitar les ocasions que va tenir la segona part, l'empat semblava més a prop, però una diana final d'Enzo Fernández va imposar la lògica en un fred Mercedes-Benz Arena que va registrar una de les entrades més tristes d'aquest inici del Mundial de Clubs. El Chelsea és líder empatat amb el Flamengo, que ha superat aquesta matinada també per 2-0 a l'Esperance de Tunísia en el debut de l'ex de l'Arsenal, Jorginho, a les files del conjunt brasiler.
Avui que tenim? Juga River, avui?
Juga River. Abans, jornada que comença aviat a les 6 de la tarda, debut a Borussia Dortmund contra el Fluminense de Thiago Silva. El conjunt alemany arriba al Mundial de Clubs després d'una temporada molt irregular a la Bundesliga, mentre que el conjunt de Rio de Janeiro ha fet millors números en aquest inici de curs al seu país. Nico Kovac només té la baixa de llarga durada, el defensa Schlottenberg. El dubte al Fluminense és l'entrada a l'11 del migcampista Ganso. Pendents també a les 9, com deies, del vespre de l'estrena del River Plate, serà l'últim ball amb l'equip argentí del nou jugador del Real Madrid, Mastantuono, la jove per l'Argentina, centrarà totes les mirades contra l'Urawa Reds japonès a la Ventafocs del UP. La jornada es tanca amb un duel de desconeguts entre l'Ulsan de Corea del Sud contra el Mamelodi de Sud-àfrica. Després serà el torn de l'Inter de Milà a les 3 de la matinada amb el debut a la banqueta de Cristian Kibu, que al davant tindrà els Rayados de Monterrey de Sergio Ramos, Ocampo, Sergio Canales o Domènec Torrent. L'excapità del Real Madrid va parlar de Lamine Yamal a la prèvia.
Lamine Yamal no es una promesa, ya es una realidad que viene pisando muy fuerte, y a pesar de que el fútbol sea muy largo y que le queda mucho por demostrar, pues está batiendo récords, está haciendo cosas que son anormales, ¿no? Con la edad que tiene, y es un jugador pues muy desequilibrante, con mucha personalidad, y que le deseo lo mejor a pesar de estar en el Barça, porque al final cuando representa nuestro escudo, nuestra nación y nuestro país, pues siempre serán buenas noticias para nuestra selección, ¿no?
Els elogis de Sergio Ramos. Sí, quien te ha visto, quien te ve, però clar, si juga amb Espanya, pues cap a casa. Els elogis de Sergio Ramos, com dic, a l'estrella del Barça, un Sergio Ramos que li donaria sempre la pilota d'or a Mbappé. La dada curiosa és que un sol jugador de l'Inter, parlo de Bastoni, té un valor de mercat de 80 milions d'euros, que val més que la plantilla del conjunt mexicà.
Doncs efectivament, avui juga a River, per tant, juga amb Mastantuono. Volem conèixer una mica millor aquest jove futbolista, i per fer-ho podem saludar a aquesta hora el periodista argentí, seguidor de River, a més, Gustavo Carrizo. Gustavo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joan. Un gusto saludarte.
Igualmente, Gustavo. Bueno, háblanos un poco de Franco Mastantuono, un poco de retrato de este joven futbolista, que excepto los muy enfermos de fútbol internacional no lo tenemos demasiado controlado.
Sí, debutó con 16 años y te puedo asegurar que deslumbró desde el principio. Sí, o sea, en Argentina todos somos pasionales y se suelen encontrar los nuevos Maradona, los nuevos Messi constantemente, pero este es un caso bastante especial. Sobre todo me llamó mucho la atención escucharlo declarar. Con 16 años parecía un jugador bastante mayor. Es cierto que viene de una clase social donde pudo tener la posibilidad de estudiar, de formarse. Recordemos que él se dedicaba al tenis y hasta los 12, 13 años era una de las grandes promesas del tenis argentino. Tuvo que escoger si seguía jugando al tenis o se dedicaba al fútbol, algo similar a lo que le pasó a Rafa Nadal en su momento, y fue cuando decidió probarse en River. Es un chico que tiene unas condiciones fantásticas, fabulosas, ya lo van a ver, es elegante, es técnico, tiene una visión de juego realmente increíble, además un golpeo de balón exquisito. Lo que pasa es que es muy joven, ¿sí? Tiene 17 años, va a cumplir 18 en el mes de agosto, me parece, pero bueno, ya llegó a la selección argentina, a la selección absoluta, era la gran figura de River, y cargarse el equipo al hombro con 17 años en un estadio donde se presiona muchísimo, y River juega estadio lleno todos los partidos, hay 90.000 personas, y no le pesaba la responsabilidad. Ya fue figura en el clásico contra Boca, entonces, si me preguntas si es un destino soñado el Real Madrid, seguramente. Ahora, ¿es el destino correcto con 17 años? Si siguiera Ancelotti te diría claramente que no, pero con Xavi Alonso vamos a ver si le da los minutos que él necesita, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año es el Mundial.
Es un centrocampista ofensivo, ¿no? A mí me gusta... ¿Se te ocurre algún futbolista que la gente conozca para que lo podamos comparar? ¿Me recuerda a tal futbolista? ¿Tiene un perfil parecido a este futbolista?
Es el típico 10 argentino. Cuando digo 10, hay diferentes tipos de 10. Tenés a Aymar, tenés a Riquelme, que eran distintos, a Maradona, a Messi, por supuesto, a Kempes, los más antiguos, a Gallardo, a D'Alessandro, y tantos otros. Este es un chico que por la elegancia me recuerda mucho a Redondo.
¿A Redondo? Caray.
Sí. Es un jugador muy elegante, además es un chico bastante alto, ahora es delgado, pero sacará cuerpo. De hecho, lo charlaba con otros periodistas argentinos y hacía la comparación de otro jugador que es muy elegante, que también es bastante alto, que es Nico Paz. ¿Sí? Y los imaginábamos juntos jugando en la selección argentina, que será dentro de nada, cuando tomen el relevo de otro futbolista. Y es así, un jugador, como te digo, tiene mucha visión de juego, no destaca por la velocidad, tiene muy buen regate, pero no es un jugador explosivo como Lamine Yamal, por ejemplo. Parte desde la derecha, porque ahora se está perdiendo el clásico 10, se perdió hace mucho en Europa y también se está perdiendo en Sudamérica. Entonces, parte desde como si fuera no un extremo derecho, sino más bien un interior derecho, pero después se va recostando sobre el centro y combinando con diferentes compañeros.
Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de verlo en ese partido entre River y Urawa Reds. A ver qué papel hacéis en el Mundial, Gustavo.
Sí, bueno, a mí la verdad que me parece un invento muy inoportuno. No puedo entender esta competición. Creo que el nivel de explotación a los futbolistas es insultante, ¿no? Porque un año es Copa América, hay Juegos Olímpicos y Eurocopa, al otro año Mundial de Clubes, al año siguiente Mundial de Fútbol. Al final los jugadores no descansan y esto es muy contraproducente para ellos y para los clubes que le están pagando.
Sí, sí. Estamos de acuerdo. Gustavo, ha sido un placer. Gracias por la radiografía. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo. Gracias por llamar.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
3:35, de seguida al debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Anem amb la parella. Saludo a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estem?
Molt bé, bona tarda. I també al Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Avui torna Franco. Franco, és una cosa extraordinària.
Franco Mastantuono. Parlen molt bé d'ell, eh? Parlen molt bé d'ell, eh?
Sí, home, sembla que aquest nano pinta molt bé, eh? Sí. Ara ens hem d'acostumar que cada vegada som més joves, no? Aquest té 17 anys.
17.
I... Sí. És allò que abans pensàvem que no... Home, jo segueixo pensant que un tio a 17 anys no està ni format com a individu, no?
Sí. Hi ha alguns que ni amb 17 ni amb 57, no?
Això també és una altra cosa, no? Però que penses i dius que si els plazos s'acorten, bueno, està bé.
Sí. Avui ja el podrem veure en aquest partit entre River i Urawa Reds. ¿Estáis siguiendo el Mundial de Clubs o poquito, Emilio?
Estoy siguiendo. Home, a veure, els partits que m'agraden, els equips que vull veure... Però no, tot no,
des de luego. Hay que seleccionar. S'ha de seleccionar una mica, Tomàs, perquè hi ha cada partit bastant infumable, eh?
Bueno, és la discussió de que si vostè fa un Mundial, pues és una cosa del mundo i aquí han d'anar tots, fins i tot. I ahir, em sembla que era l'ABC ahir, que li va fer una entrevista amb un nano espanyol o hispano, vaja, de l'Oakland, i diu, aquí el que més cobra són 80 euros per jugar al futbol. Bueno, pues clar, si s'hagi jugant contra el Bayern, malament. Vindran los cruces. Jo sempre penso en Johan.
Sí.
Què va dir un dia? La Champions empieza en quartos de final.
Sí.
Bueno, pues això és el mateix. Ara, cada moment que hi hagi un City-Real Madrid, hi hagi un PSG-Bayern, pues coño, que tu estàs amb la calor a casa, pues ho veus, clar, evidentment. Ara, el que parla d'ell el Gustavo, això és matar jugadors, evidentment. Bueno, pues aquí estem. Sí, sí. El Madrid juga amb una defensa, el dia que jo me'n demà, em sembla, que no hi era el nostre al club fa 15 dies. Bueno, pues, escolti, vagi tirant.
Sí, sí. Hem de parlar de Nico Williams, Emilio, que parece que el tren...
No.
Sí,
este abonado ha cambiado de número...
No me hagas eso. No me hagas eso.
Vale.
¿Pasa el tren otra vez o qué?
Es que esto de Nico Williams me parece la historia de Bernardo Silva, ¿me entiendes? Que bien había dado Silva, cada año igual, tú.
Ya.
Ahora bueno. Dicen que esta vez es la de serio, vale, estupendo, muy bien.
¿No te lo crees o qué?
O sea,
no lo...
el Barça ha pagado 25 millones de euros por García y aún no lo han inscrito, tú.
Ya. Pero ¿no te lo crees?
Y ya están pensando en los 60 y pico de Nico Williams, de verdad, en serio.
No, por favor. ¿No te lo crees entonces, Emilio, o qué?
No, para nada.
Pero no te lo crees porque crees que el Barça no va a tener capacidad económica para hacerlo.
No me lo creo por una sencilla razón, Joan, porque nos han engañado tantas veces con tantas cosas, pues que yo sigo sin oír hablar al Barça, sigo sin oír a Nico Williams, ¿me entiendes? Y lo único que hago es leer y escuchar a los periodistas que durante un montón de años se han creído las cosas de esta gente. Ya está, nada más.
Ya. ¿Tú creus, Tomàs, o no tu creus?
Jo del futbol m'ho crec tot. El que diu l'Emilio és impecable. Però escolta'm una cosa, pues, és que el Barça, tècnicament, que dèiem, ni Koundé, ni Lewandowski, ni Rafinha podien jugar al Barça. I juguen tots.
Sí.
Llavors suposo que potser li donen quatre cordills, dos bambes i una pilota a la plaça.
Ni Dani Olmo, Tomàs. Ni Dani Olmo.
Bueno, pues,
no, però Dani Olmo està jugando, eh? Al final sí, no, no sé com lo hacen, però lo hacen, eh?
No, evidentemente por el gobierno. Ya, está jugando por el gobierno.
Sí, por lo que sea.
No, por lo que sea no. Por el gobierno.
Sí. I semblava que no hi havia 25 milions per fitxar Joan García i mira, la clàusula està pagada.
Sí,
no, no, no solo eso, habrán 63 per fitxar a Nico, no solo hay 25 per fitxar a Joan García.
Sí.
Es los pares y los peces, versión nueva.
Las cuentas están como están, ¿entiendes?
No, sí, llama mucho la atención, pero es que yo ya no descarto nada, porque como...
Ya, pero a ti no te suena del año pasado esto, ¿no te suena parecido?
Sí,
no.
pero hay una diferencia, que es que el año pasado el jugador tenía muchas dudas, y este año parece que no tiene dudas ya, y que ha dado el paso al frente ya, y que quiere venir.
¿Dónde están las palabras del jugador que dice que viene?
No, bueno, por lo que nos cuentan.
Te quiero recordar que el año pasado se vieron en Zaragoza. Sí. Esta vez han dicho que se han visto no sé dónde y ya lo han desmentido en el País Vasco, ¿me entiendes?
Ya. Yeah. No, bueno, el representante estuvo en Barcelona, eso está claro, el pasado viernes. Y que el jugador ha comunicado...
Claro, no, dicen... No sé quién lo dice que estuvo en Barcelona.
Y que el jugador le ha dicho a sus compañeros de selección que quiere venir también.
Como el año pasado.
Sí.
Como el año pasado, porque el año pasado se volvieron a ver con la selección y también lo dijo.
Sí. Sí, però Tomàs, ha passat un any, el futbolista s'ha quedat a l'Atlètic, la temporada no li ha anat bé i ara veu que el tren no passa i el xaval sembla que ha aixecat la mà dient a veure si pot tornar a passar el tren, que em pujo.
Escolti, que tot és possible. No parlem més, és que és així mateix. A veure, si això és una mica el del Joan García, i et diré més, és el del Ter Stegen. A veure, hi ha un moment que el jugador diu, jo quiero ir allí, i va. I el club, el dia que no li interessa el porter titular dels últims 10 anys, campió d'Europa i el millor que ha tingut el Barça a la plantilla tot aquest temps, ara s'obre. I vamos a ver si li fotem a la Galatasaray o al Club Natació Barcelona. I si és possible, si et donar un duro. Bueno, pues això és la conya del futbol d'ara. I jo comprenc vull entendre que el nano digui, bueno, havia la conya de la final a Bilbao que no es va produir, i bueno, ja tenia una mena de compromís allà. Que pensi que és un moment de sortir al Barça o a un altre puesto, pues tampoc és raro de pensar-ho. Ara, com diu l'Emilio, apaguem-nos, no?
Joan, quiero recordar que el Atleti juega a la Champions, ¿eh?
También, sí.
Sí.
La excusa de que Nico Williams quiere jugar la Champions y tal, eso ya está de modé, ¿me entiendes?
Sí, pero tú no lo ves con ganas de jugar al lado de Lamine Yamal, de Fermín, de Pérez...
No, yo no lo oigo, Joan, no, yo no lo oigo.
No,
yo,
porque el jugador no lo dirá abiertamente.
Yo creo que deben haber 175 futbolistas que quieran jugar en el Barça de Lamine Yamal, ¿me entiendes?
Sí.
Solo eso, ¿me entiendes? Pero y después, insisto, yo todos los birloques que hace el Barcelona para fichar a la gente, que por cierto, con la asistencia de todo el mundo, el permiso de todo el mundo y toleado por todo el mundo, pues oye tú, pues seguirán así, me parece cojonudo,
sí.
Pero estamos al 17 de junio y no tenemos el fair play. Estamos al 17 de julio, hemos pagado 25 millones por un portero que no podemos escribir. Y ese es el club que va a comprar a Nico Williams por 63 millones de euros, ¿vale? Pues oye, estupendo, si eso se produce, yo aplaudiré, pero flipo, tío, qué pasa.
Després hi ha un debat futbolístic que és interessant, Tomàs, perquè al principi es va dir, no, necessitem un davanter per donar descans a Yamal i a Rafinha. Si ve Nico Williams o si vingués Luis Díaz, aquests tios no són per donar descans a ningú, són per jugar.
No, a veure si descansaran els altres dos.
Clar.
Sí. No, hombre, a ver,
pero Tomás, si yo no solo eso, el día que demos descanso a Rafinha, veréis el pollo que se lía, ¿eh?
Por eso, no, sí. Sí, Tomás,
no vas
a decir.
El día que den descanso a Lewandowski, ¿me entiendes?
No, hombre, que futbolísticamente, si tú relegues a lo futbolístico, tú dices, oiga, ¿puedo fichar al Nico Williams? Fichil. Ahora, también es lo que diem. Clar, és que entre tota aquesta conya de los balones d'oro i tota conya, jo per mi el jugador de la Lliga ha sigut el Rafinha. Oiga, no sé, David, no, lo pongo al lado si usted quiere, però aquest Rafinha ha sigut una cosa de bojos,
sí.
Que a més venia que el volien vendre. Home, coño, i llavors diuen, ara traigo uno que juega por allà. Bueno, pues, home, mira, què? Home, aquest s'emprenya segur.
Clar, clar. Sí, sí. Y además, Emilio, la temporada de Nico Williams ha sido muy discreta, ¿eh? Y nos decía Álvaro Rubio desde Bilbao que es que ha tenido problemas físicos y que arrastra pubalgia, que es un tema delicado, el tema de la pubalgia, ¿eh?
Joan, pero es que yo no he oído ni a Hansi Flick, ni a Deco, ni nadie decir que iban a por Nico Williams. O sea, esto de Nico Williams se lo ha montado la niña mal. Y Nico Williams... O sea, es que es así, oye, amigo, que venga, ya, tú has oído, hombre, venga, di algo tú y así, yo muevo aquí y tal. Es que de verdad, es que yo tengo la sensación de que, de nuevo, aquí no hay ninguna planificación de nada. O sea, llevamos un mes y medio hablando del ¿cómo se llama este? El Luis Díaz este del Liverpool, que es la panacea del mundo, y ahora no, ahora el Nico Williams hace con las redes una coña, el Lamine Yamal le contesta, el tal, de verdad, en serio.
Sí, sí.
O sea, va a pasar, ¿vale? Pero me parece, es que me parece de un ridículo, tío, que espanta, en serio, de verdad.
Home, el tema l'altre dia, Tomàs...
I repito.
Sí, el tema l'altre dia, Tomàs, de la foto, o sigui, surten les informacions sobre la trobada del representant de Nico Williams en Deco i als 3 minuts la Lamine Yamal penja una foto amb ell, amb la selecció espanyola.
No, jo el que diu l'Emilio ho vaig pensar, que aquests nens amb 17 o 20 anys que té l'altre, un està en una platja, suposo, i l'altre acaba el sol por ahí, i diu, vamos a reírnos un poquito. A mi també, Xavi Albaldi també, que va dir alguna cosa. Pues això és una mateixa penya, escolta, que a més coincideixen a la selecció en una època pues, estupenda, i quan es guanya, pues, les amistades són més profundes, com és aquest cas, i jo dic, aquests tios s'estan empotent del món i el Calvella. Ara, si és que realment el representant mou les idees, ja veurem, però que aquests tios fan aquest número, segur.
Sí, sí. Ho anirem comentant, que apunta a col·laborat de l'estiu. Emilio, Tomàs, gràcies als dos, eh?
A tu.
Bueno, no sé si no ho anirem comentant, eh? No,
sí, home, sí. Tú ten el móvil encendido y que no me salte el contestador cuando te llame.
No te ha saltado en la vida, perdóname.
No, lo digo por de este abonado, ¿cómo es? Este abonado ha cambiado de...
Este abonado ha cambiado de número o tiene su centralita averiada. Eso es lo que salía en los antiguos móviles.
Sí, sí, sí. Un abrazo a los
cuando
dos.
Alguien no quería contestar.
Anem parlar, adeu.
Adeu, adeu.
Adeu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a la llegenda parica Tommy Encono. Oye, encantados con John García. Vaya porterazo nos ha salido, ¿eh?
¿Ya veías que era un número uno?
Todo lo que han estado con él y hasta lo compañero no tenía ninguna duda.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abordem ara la informació de l'Espanyol a Esports Cope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
El que t'arriba creus que serà demà, no?, quan es faci oficial el fitxatge de Joan García pel Barça.
Sí, l'Espanyol està parlant amb la Lliga i a la Lliga li dona la sensació, i així li ha fet saber a l'Espanyol, que serà demà, quan un emissari del Barça amb poders de Joan García... doncs es presenti a la seu de la Lliga i signi tots els documents que s'han de signar que donarien validesa als diners ingressats per el traspàs, per la clàusula del Joan i que es faci executiva la baixa de la llicència que té Joan amb l'Espanyol. Fins aleshores, l'Espanyol no comunicarà res.
I estem esperant que el futbolista s'acomiadi també, no sé si a través d'una carta o d'un vídeo de l'afició de l'Espanyol.
Sí, vaig llegir l'Anaïs l'altre dia a La Vanguardia, que deia que ho faria a través d'una xarxa social, a Instagram, i sense comentaris. No tinc cap dubte de que serà així, sense poder fer comentaris, no?, a la gent. I el que jo crec que és que el Joan García també s'acomiadarà abans o durant dels seus un company de vestidor a través de doncs els canals habituals com es relaciona amb la gent que ha estat els seus companys al seu costat els darrers anys.
Molt bé, l'Espanyol que ja ve fent els darrers dies incorporacions de cara a la propera temporada, una d'elles ha estat la d'Hugo Pérez, que ja està clar que sortirà cedit aquest noi, no?
Sí, segons hem pogut saber, aquest noi de 22 anys del Villarreal B central sortirà cedit, perquè és que no hi ha lloc. Més, hi ha Cabrera, hi ha Calero, hi ha Pablo Ramos, Puigdemont, i hi ha Miguel Rubio, aquest xaval de 27 anys, ja més curtit i amb més experiència, que evidentment segurament jugarà poc, però tindrà lloc a la primera plantilla, així que Hugo Pérez continuarà doncs, fora de l'Espanyol, tot i que tindrà doncs, vinculació contractual. Marcos Fernández, veurem el que passa amb ell, aquest davanter del Betis B, i el que segur que es quedarà a la primera plantilla amb moltes possibilitats de jugar força minuts és Javi Hernández, jugador que ha estat cedit al Huesca aquesta temporada i que ja s'ha reunit personalment amb el Fran Garagarza, i el Fran Garagarza li ha dit que es queda, així que em fa l'efecte que Javi Hernández serà una peça important l'any que ve.
Magnífic, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda. Una punera del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que torna a interessar-se pel mexicà César Huerta.
Sí, el Chino Huerta. Si el veus físicament, per això li diuen no Huerta, sinó Chino. És un extrem mexicà que va aterrar ara fa un any a Europa, a les files de l'Anderlecht belga. El Girona es va fixar en ell quan jugava a Pumas, però el jugador va decidir aterrar a l'Anderlecht. Ha tingut una temporada discreta, després de ser fitxat per uns 2 milions d'euros, ha disputat 21 partits entre totes les competicions, però què passa? Que ara el jugador, un cop ha tingut aquest procés d'adaptació al futbol europeu, vol alguna cosa més amb un factor que afectarà molt en el mercat del Girona i d'altres clubs. L'any vinent ja, Mundial, i això és molt important. Estar en un club on puguis jugar, en una lliga on puguis despuntar, en una lliga que tingui un gran aparador, aquest és el cas de la Lliga Espanyola, i César Huerta vol canviar d'aires. Veurem si ara el Girona, que es torna a interessar per ell, ho explicava també ahir Àlex Luna a Mundo Deportivo, pot moure fitxa. Veurem què és el que demana l'Anderlecht, tenint clar que el jugador voldria deixar la Lliga Belga. A més, ve a cobrir, si és que aterra el Girona, una posició que ara mateix està orfa de futbolistes. L'extrema esquerra no està Brian Hill. Brian Hill ha estat fins que es va lesionar, i recordem que, en tot cas, ha de tornar, com ha tornat al Tottenham, perquè ha estat cedit pel conjunt anglès. Avui, dins la carpeta del Mercato del Girona, incorporem el Chino Huerta, César Huerta, el mexicà.
A veure en què queda aquesta operació, aquest interès. Tancarem futbol parlant de l'Europeu Sots 21, que avui juguen Espanya i Itàlia i estan classificades per quarts de final. Es disputen la primera plaça de grup. Javi Gómez, buenas tardes.
Hola, Joan. ¿Qué tal, amigo? Bueno, llegó el día clave, que es el día en el que hay que evitar, como sea, Alemania. Hoy jugamos ante Italia, ya lo sé, pero en las cabezas merodea ese cruce de cuartos que sería una final anticipada. Nos vale empatar porque tenemos más goles marcados que Italia y está previsto que Santi Deni haga rotaciones. Si nos ceñimos a los juegos, podría cambiar casi todo el once, y eso quiere decir que, por ejemplo, Pablo Torres se quedaría en el banco y que el héroe del otro día, que fue Roberto Fernández, el jugador del Español, sea titular. Ojo, que ya te lo dije la semana pasada, si Roberto hace un buen partido hoy, está muy bien visto por el cuerpo técnico, así que yo no descartaría incluso que pudiera ser titular en cuartos, pero bueno, esos serán problemas del futuro. Hoy a ganar o empatar ante Italia para ser primeros, y mañana, claro, a ver el Alemania-Inglaterra y valorar cuál sería nuestro rival de cuartos.
Perfecto, pues estamos pendientes y mañana hablamos. Gracias, Javi. 3:52. Fins aquí al futbol. De seguida, Poliesportiu.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Presidente Tebas.
Hola, buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
El Mundial de Clubes, el otro día le vi en sus redes sociales que venía a criticar la salvajada que es físicamente para los jugadores afrontar una competición de estas características en este momento de la temporada.
El modelo de Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales. De hecho, ya ahí tenemos polémica con el cuando empezará el Real Madrid Atlético Madrid, lo que nos rompe las jornadas como intentamos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vinga, anem al bàsquet. Albert, que avui tenim el quart partit de la semi entre Unicaja i Real Madrid.
El Carpena, a Màlaga. Aquí l'equació i la travessa és fàcil. Joan, si guanya Unicaja, com va fer el tercer partit, forçarà el cinquè. És a dir, que la sèrie retornaria a Madrid. Té el conjunt blanc al factor pista, va guanyar els dos primers, va perdre el tercer al Carpena. Avui mateix escenari, mateix rival. 21-15, perquè recordem que el partit del diumenge va canviar d'horari entre setmana. 21-15, espera el València del català Pedro Martínez, que de moment el que sabem és que arribarà molt més descansat que bé el Real Madrid o bé Unicaja. Avui un quart de 10, aquest partit que pot ser definitiu. Dues de Mercato ràpides, s'ha confirmat la sortida del Barça de Justin Anderson, va arribar per una temporada, acabava contracte, no renova, se'n va jugar a la nova franquícia de l'Eurolliga a Dubai. I ja fitxatge, un mes, que en porten ja tres. Gustav Knudsen, el Baxi Manresa, alè danès, un 2-0-3 que ve del Charleroi de Bèlgica i signa per tres campanyes amb el conjunt del Bages.
Seguint les semifinals de la Lliga CB, també estem seguint de reull mirant a la NBA, que Oklahoma es posa ja una victòria del títol de l'anell,
sí,
no?
Sí, ara hi ha dia de descans, dia de partit, i problemes a Indiana amb Haliburton, que és, diguem, el referent dels Pacers, queden a una victòria als Thunder. Recordem que són dues franquícies que mai han guanyat l'anell. Vaja, Oklahoma és l'herència d'aquells que és de la nostra època, Seattle Supersonics, que sí que va guanyar l'anell, però com a Oklahoma City Thunder i com a Indiana Pacers mai han guanyat l'anell de campió. A una victòria en el proper partit, la propera matinada, no aquesta, sinó la següent, tenen el primer match ball.
Ho anem seguint. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sabes que
soñaré. Com seguirem a partir d'avui la final pel títol de Lliga de Futbol Sala. Comença avui Barça-Cartagena, és una final al millor de 5. Avui tenim el primer partit al Palau. El partit arrenca a 6:45 del vespre. Li volem preguntar com veu aquesta final a l'home futsal de COPE, que és el Santi Duque. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que la final de la Liga Nacional de Futbol Sala tiene una pinta brutal. Podían haber llegado equipos distintos, no había grandes favoritos para plantarse en la final, y bueno, yo creo que estos dos contendientes lo tienen todo para hacernos disfrutar muchísimo de, ojalá, de cinco partidos tremendos. Hay una cosa que sí que me llama la atención y que habla muy mal de la organización de la del Comité Ejecutivo del Fútbol Sala en la Real Federación Española de Fútbol, que si te fijas, Joan, ningún partido de la final, los cinco posibles, cae en fin de semana, lo que dificulta mucho las cosas a los aficionados. Pero bueno, la pésima gestión de la Federación Española de Fútbol en el Fútbol Sala es una cosa que tampoco nos sorprende y que no es nueva. En lo meramente deportivo, el Barça parte con ligera ventaja por el tema del factor cancha. Desde luego, si es capaz de llevarse los dos puntos de la eliminatoria en casa, va a tener muchas alternativas para ganar la Liga, pero cuidado con Gimbi, que defiende el título, que si roba un punto en el Palau va a tener todo a favor para ganar la Liga en Cartagena, y que es un equipo que ya ha demostrado que es verdaderamente peligroso fuera de casa, sino que se lo digan a Movistar Inter, ante un Barça que todavía llega un poco debilitado porque, a pesar de estar recuperando jugadores, no están en su momento cumbre de forma. Así que la final lo tiene todo, está verdaderamente equilibrada. No me atrevo a dar un ganador, ya te digo, ligera ventaja para el Barça por el factor cancha, un poquito más rodado Gimbi Cartagena, con un súper entrenador como es Duda, en el otro banquillo Tino, todavía naciendo en su proyecto azulgrana, en una temporada con muchas dificultades. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara esta gran final, pero estoy deseando que eche a rodar el balón. Un abrazo, Joan.
Otro para ti, Santi, gracias. La final que se li ha posat molt de cara al Barça, la final de la UK Lliga, 2-0 davant Liceo.
A un pas del títol, un Barça coral no va tenir problemes per superar 6-0 al Liceo en el segon partit de la final pel títol de Lliga. El conjunt de David Cáceres va ser molt efectiu des de l'inici, ja en el minut 7 anava per davant el marcador amb els gols de Font i Carles Grau. Barroso va fer el 3-0 abans del descans. La segona part va començar igual que la primera, amb un Barça abocat en atac i que va deixar el partit sentenciat amb dos gols en 17 segons. El 2-0 a favor de la sèrie deixa el conjunt blaugrana un pas de guanyar la seva tercera lliga consecutiva. El tècnic David Cáceres estava orgullós del seu equip després del partit.
Crec que és un dels millors partits que hem fet aquesta temporada, els jugadors s'han trobat molt còmodes i crec que no, en cap moment hem deixat que el Liceu es cregués que ens podia guanyar i penso que som els justos guanyadors d'aquest partit. Que no tindrà res a veure el partit a Riazor, és un pavelló on quan l'omplen és un pavelló molt calent, on la gent ajudarà, segur que apretaran els àrbits per intentar treure coses, i a part la qualitat que té el Liceu, penso que és un equip que ha arribat a aquest final de temporada amb molt bon nivell, i segona que segur que volen davant de la seva afició fer un bon partit.
El conjunt blaugrana tindrà aquest divendres el primer matchball per guanyar la Lliga 8:45 a Riazor.
Estan pendents en tennis del partit de Queens de primera ronda entre Alcaraz i Davidovich. No es jugarà el partit perquè Davidovich causa baixa per malaltia. D'última hora, alguna cosa més, Edu?
Sí, que Pau Quesada ja és oficial, és el nou tècnic del Real Madrid femení, i Moleiro ja és nou jugador de Villarreal, ex de Las Palmas, firma per 5 temporades a canvi de 16 milions d'euros.
Gràcies, Edu. Abraçada. Acabem actualitzant l'enquesta Barça. Qui fitxaríeu? Nico Williams, 85%, Luis Díaz, 15%. Les 4, seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé.